Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Quart d'onze del matí. Aquesta és una història llarga, aquesta és una història complicada, que bàsicament a peu de carrer es pot resoldre amb la resposta a una pregunta. Obrirà? No obrirà? I en condició de què obrirà? Veuen que és fàcil? Tot un procés es pot passar per l'embut i de l'embut que en surti una pregunta. I aquesta és la pregunta que es fa a tothom. Bé, però escolta, obre, no obre. Què passa? Si obre és una victòria, si no obre és una derrota per algú, per una de les parts, per una altra no. Doncs bé, no és tan fàcil això encara. Gerard Gasset, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Hem tingut a Gerard Gasset en moltes ocasions aquí i no sabem tampoc si a Gerard Gasset més d'un li ha preguntat. Bé, però al final, després de tanta història amunt i avall, obre o no obre? Pot obrir o no pot obrir?
Pues bueno, jo sempre he defensat els termes legals. En termes legals, no. Altres coses fora de la llei, pues, amplitud.
Ara m'ho poseu bé també. Això vol dir que
no
si obre...
Que no haurien d'obrir legalment, sí. Perquè no hi ha les circumstàncies que es donin per poder obrir com a discoteca. A més, l'Ajuntament ja ho va reconèixer.
D'acord.
Més d'un cop.
Hem arribat al final de l'assumpte, però hem de començar pel principi, perquè tenim aquí, per si no n'hi havia prou, hi ha una notícia de darrera hora que respon, de darrera hora en els darrers dies, que respon a un procés a la construcció d'unes obres, aquelles obres que es varen fer a la discoteca Atlàntida l'estiu de l'any 2010 i que en el seu dia varen ser denunciades pel propi Gerard Gasset i no només a l'Ajuntament, sinó també a la Fiscalia d'Urbanisme. Bé, la Generalitat ha enviat... Què, exactament, a l'entorn d'aquelles obres?
Una resolució que adopta el director general d'Urbanisme, en data 6 de maig del 2011. Sí, és
d'acord,
ara.
És ara.
És caliente.
Aquesta resolució fa referència a la denúncia que en el seu dia va interposar Gerard Gasset sobre les obres que s'estaven fent a l'Atlàntida l'estiu de l'any passat.
Ho vam observar dues parts. Jo, el juny, que vaig fer denúncia,
sí,
a la Fiscalia Urbanística, i a l'agost va passar per allà el Seprona, de la Guàrdia Civil, que va fent voltes, i també va observar ella per si mateixa aquestes obres, i ella mateixa també ho va denunciar a l'agost.
D'acord, doncs refresquem una miqueta la memòria, aquelles obres en què consistien i quin era el resultat final d'aquelles obres, com perquè poguessin ser denunciades. Bàsicament, no cal tampoc extendre, bàsicament.
Aquelles obres contemplaven una... Se'ls va atorgar una llicència d'obra menor per fer un reforç del forjat, i amb aquest permís el propietari de la discoteca va fer, doncs, 4 coses, no, 14. Aquestes coses que va fer amb una altra situació legal, amb un altre emplaçament, segurament doncs, pagant una sanció per fer més obres de les que tenia autoritzades, en posterioritat se li podrien haver arribat a legalitzar.
D'acord.
Que és el que s'ha intentat, però no s'ha pogut acabar donant per legals.
D'acord, ara hi anirem aquí, però de moment
de les que corresponien. La que més ressò ha tingut, perquè més es veia de lluny, era, doncs, continua estant allà en peu, és aquell recrement, aquell reforç que es va fer, increment de 3 metres d'alçada sobre la façana principal de la discoteca.
Tota
la façana que dona al pàrquing, que són 50 metres de llarg, doncs van incrementar sota el nom de pantalla acústica, que en el projecte consta que haurien de ser desmuntables. I desmuntables no ho són.
D'acord. Per tant, aquestes obres...
Entre d'altres.
Varen ser motius d'una denúncia per part d'en Gerard Gasset el mes de juny i després el mes d'agost per part del Seprona.
El propi Seprona.
D'acord. Sí. Coincidien d'alguna manera aquestes dues denúncies?
Sí, exactament.
Coincidien.
Igual.
D'acord. Què ha passat des d'aquell mes de juny i des d'aquell mes d'agost a l'entorn estrictament d'aquesta denúncia relacionada,
doncs,
amb les obres?
A nivell municipal. Van originar una resolució en què li deien que havia d'aturar aquelles obres. Clar. En les dates que fan aquesta resolució, vull dir, deixar de construir, però és que ja ho havia acabat.
D'acord.
També ens queixem d'aquella lentitud de l'Ajuntament de Sitges en el seu moment per requerir-li que aturés les obres. Llavors, quan li requereix perquè les aturi, ja havia acabat i va poder obrir.
D'acord.
En aquest moment li requereix perquè enderroqui la part que havia fet d'obres amb el domini públic, perquè havia fet, encara tenia aquella ocupació de davant,
sí,
en aquelles dates l'estiu,
sí,
passat. i sobre aquell lloc de davant va fer algunes obres que tampoc tenia permís. Amb allò li van donar un mes perquè ho tirés, clar, és igual, perquè va venir l'octubre i van tirar tot a l'hora i ja està.
D'acord.
I les obres que es van fer en la resta del terreny, que és amb la seva parcel·la, que és sòl no urbanitzable costaner protegit pel PEN i la xarxa Natura 2000, amb allà l'Ajuntament considera que les obres són legalitzables, que es poden donar per legals. Aquell mur, els lavabos, la passarel·la de no sé... Bé, hi ha el porxo aquell que van guanyar, els lavabos que van reformar, una cambra, la substitució del forjat, que a més s'ha ampliat 19 metres. I totes aquestes coses l'Ajuntament li diu, això es pot legalitzar. 2 mesos perquè em presentis un projecte sol·licitant que vols legalitzar això. Això que passa a l'estiu acaba donant un edicte a l'ECO amb data 12 de novembre,
sí,
en el que el propietari doncs sol·licita a la corporació una llicència urbanística doncs, per rehabilitar banys, instal·lació de pantalles acústiques, que no et diuen que és un mur, a cap i a la fi, però no ho diuen, però és un mur, i tot això. Vull dir,
d'acord, doncs. És a dir, per modificar d'alguna manera i per adaptar-se
contemplar aquelles obres que no estaven contemplades.
Entesos.
I que es van fer.
Entesos.
Com l'Ajuntament li diu que són presumptament legalitzables, doncs ell fica els papers per intentar legalitzar-les.
D'acord, estem ja al mes de novembre, estem a l'hivern, sí, quan la temporada ha acabat. Aquest 2011, què passa a l'entorn d'això?
En l'entorn d'aquestes obres, la Generalitat s'ha pronunciat finalment, perquè hi ha un procés llarg, i la Generalitat ha acabat dient que...
A partir de la denúncia original, eh?
Sí, sí, sí.
La que corresponia a les obres de l'estiu, per dir-ho d'alguna manera, no aquelles que es van fer després, diguem-ne, per instrucció de l'Ajuntament, sinó que a partir de les obres de l'estiu.
L'Ajuntament el que li va dir és això, vull dir, va tirar aquella zona que va construir de davant, perquè li va venir a l'hora amb l'enderroc de l'Audiència Nacional...
Sí, sí, sí.
Li va requerir perquè legalitzés les obres de tot el seu entorn, o sigui, del mur, dels lavabos i tot això, això previsiblement es podia legalitzar i per això ho requereix i ell presenta la sol·licitud de legalització i li planta una sanció de 32.000 euros perquè ha fet obres que no tenia permís per fer-les.
D'acord.
Però no entra a qüestionar en cap moment si es poden quedar en peu o no, és més, per l'Ajuntament sempre s'han pogut quedar en peu.
D'acord. Això respon també a aquella informació de ple municipal en el qual es va posar sobre la taula aquesta qüestió dels 32.000 euros, aquesta sanció que va fer l'Ajuntament.
Com que presumptament les obres són legalitzables segons l'Ajuntament,
d'acord,
és una cosa que contempla la llei, que quan són presumptament legalitzables, tot i que siguin molt greus, perquè era una infracció molt greu, doncs se li pot condonar fins a 3.000 euros. O sigui,
d'acord,
li ha quedat en 3.000 euros.
D'acord, perquè aquestes obres eren presumptament legalitzables.
Per l'Ajuntament sí.
Per l'Ajuntament sí. D'acord.
Llavors amb això aconsegueixen rebaixar la infracció, a la sanció li queden a no res.
D'acord.
No és igual, vull dir, si no tinc res en contra, si això és així, és així, si no és així, no és així.
D'acord. Aquesta resolució de la Generalitat, de la Direcció General d'Urbanisme, què diu?
Pues, per començar, et diu... L'edifici objecte d'aquest informe és una discoteca i és per això que s'ha de considerar que està destinat a un ús recreatiu, ús que no és propi del sòl no urbanitzable. O sigui, tornen a dir sobre els usos, breument, però tornen a dir que allà una discoteca no es pot estar una discoteca allà.
Fins a quin punt aquest document de la Generalitat ha de ser pres per executar-ho ja directament o no?
Per executar-ho no, perquè això és una resolució que t'indica l'opinió que té la Generalitat en aquest tema.
D'acord.
I que justament donada aquesta opinió i l'estudi dels fets i tot això després d'un any decideixen iniciar 3 procediments.
D'acord.
Llavors, ara tot just inicien.
D'acord. És a dir, a partir d'aquesta interpretació que fa de la Generalitat d'aquest cas concret, s'obren 3 procediments a l'entorn d'això.
És un expedient complex. Complex perquè engloba 3 processos. Un procediment sancionador.
Que va dirigit a la propietat.
Contra la propietat de la discoteca, per aquestes obres. Perquè no són legalitzables. Ja no per fer-les sense permís, que és perquè li va sancionar l'Ajuntament, sinó perquè les obres en si són temeràriament il·legals.
D'acord. O sigui que aquella opinió que tenia l'Ajuntament o els serveis tècnics de l'Ajuntament de que podien ser legalitzables, des del punt de vista de la Generalitat, no són legalitzables.
No es pot. Un procediment de restauració, segon. És un procediment de restauració contra la propietat. Perquè aquestes obres, com són manifestament il·legalitzables, s'han de restituir a l'estat anterior.
D'acord.
Llavors s'ha de desmuntar un seguit de coses. Un seguit de coses que no són...
Que formarien part d'aquelles obres que es varen fer l'estiu passat.
Els lavabos, una cambra frigorífica, el porxo aquell que van guanyar una planta dalt, de metall...
El mur de 50 metres...
El mur aquest de 50 metres de llarg i 3 d'alçada, la passarel·la metàl·lica on ballaven els ballarins i el forjat perquè s'ha ampliat 19 metres, aquella ampliació tampoc.
D'acord.
Llavors, sancionador, restaurador, un procediment de restauració i un procediment de rescabalament per determinar els danys i perjudicis que fan als béns i als interessos públics.
D'acord.
Llavors,
que això seria bàsicament una indemnització de diners.
Sí, exacte.
D'acord. Per tant, s'obren ara tres processos independents entre ells, però
on l'Ajuntament no té res a dir.
On l'Ajuntament no té res a dir. És a dir, és la Generalitat ara la que obre aquests tres processos.
La Generalitat diu que ella els obre a esquenes de l'Ajuntament.
D'acord.
O sigui, ho diu ben clar, Tractant-se d'un sòl no urbanitzable i protegit, aquest departament pot incoar-lo sense necessitat d'efectuar cap requeriment a l'Ajuntament.
D'acord. O sigui, la Generalitat, diguem-ne d'una forma ja a criteri
apartat
de l'Ajuntament, sí, sí, obre. I on s'envia això, per dir-ho ara? La Generalitat a qui ho porta, tots aquests tres
als
processos?
Interessats, als interessats, quan ens ho notifica,
sí,
a l'Ajuntament,
sí,
a la Guàrdia Civil,
sí,
a Costes,
uh-huh,
i al propietari.
D'acord. Mentre aquests tres processos estan oberts, què pot passar, què es pot fer i què no es pot fer?
Les obres continuaran quietes.
D'acord.
Allà estan.
I això, quan
es tanquin els tres processos, la Generalitat diu que no són legalitzables i si no ho són no canviarà d'opinió.
D'acord.
Què passa que fent al·legacions...
Quant de temps pot durar això?
Guanyaran. Bueno, jo... 8 mesos, entre al·legacions, resolució, recurs de reposició i ja està.
Perquè cadascun pot tenir una durada diferent?
Exacte.
D'acord. És a dir, un dels processos pot durar més, un altre procés es pot
ajudar. Més ràpid. A més, a la Generalitat li calen diners.
D'acord.
I clar, la infracció és el mateix, va entre 30.000 i 1.500.
Uh-huh.
És molt greu. Clar, l'Ajuntament aquí li va posar 32 i després va quedar en 3.000. El cas és que li va posar 32, una mica més, 2.000 més enllà de 30.
D'acord.
Però clar, la Generalitat pot picar més amunt, fins a 1.500.
D'acord. Una qüestió més sobre això. Si al final aquest procediment demostra el que ja és una opinió i un criteri de la Generalitat, fins a quin punt aquella consideració que en el seu dia va fer l'Ajuntament de Sitges d'unes obres presumptament legalitzables li pot comportar a l'Ajuntament de Sitges una sanció o no? Pel fet que vostè va dir que allò podia ser legalitzat i
sanció,
al final resulta que no.
Sanció tal qual, no.
No.
A no ser que la Fiscalia Urbanística, que principalment s'està... La Fiscalia Urbanística té una investigació oberta encarregada a la Guàrdia Civil. I aquest document de la Generalitat, que és un informe tècnic,
sí,
això ara ho té el fiscal a les seves mans, el fiscal urbanístic. Llavors el fiscal aquí el que ha de fer és mirar si, donat que es van fer sense permís, que no són legalitzables i tot això, es donen els requisits per imputar amb el propietari un possible delicte contra l'ordenació del territori.
D'acord.
Això està estudiant.
D'acord.
Llavors, ara ja té l'informe tècnic, que és el que estava esperant la fiscalia. Ara la fiscalia tirarà milles amb tema de dret penal exclusivament.
D'acord, perquè des del punt de vista...
Però
de...
això seria pel propietari.
D'acord.
Potser aquí la Fiscalia Urbanística pot arribar a haver algun tipus d'infracció o mala pràctica, però bueno, amb l'Ajuntament, no? Però jo no ho crec.
D'acord,
no
però crec. Aquest document
perquè
entra...
Perquè fa les obres al cap i la fi és la propietat.
D'acord, però entra aquest document en contradicció, òbviament,
amb
les, amb les opinions, amb la interpretació que en el seu dia...
Però la Generalitat pensa que ho diu molt claret, vull dir, molt claret, A més, ho diu amb frases com: atès la radical oposició de les actuacions realitzades, la normativa urbanística, les obres no són legalitzables. Per tant, donat que les obres són manifestament il·legalitzables i que resulten constitutives d'una infracció urbanística molt greu, s'incoa aquests tres expedients. O sigui, és que no.
Qui ens escolti pensarà, doncs aleshores, els tècnics de l'Ajuntament, com s'ho van veure, això?
Pues s'ho van veure com van voler. Com van voler. Vull dir, tu interpretes les lleis com moltes vegades vols interpretar-les, llavors hi ha marge per interpretar, hi ha marge, però clar, jo
no,
no ho considero ètic.
Ho diem perquè aquest paràgraf és d'una contundència...
Perquè d'una contundència amb una altra cosa. A més, ells, per defensar que aquestes obres es podien quedar en peu, l'Ajuntament, diu que el règim jurídic en què es troba aquella edificació és volum disconforme, que és el que li fot a totes les finques del poble, que no compleixen amb segons requisits perquè són molt antigues i tenen un cert valor. Llavors, catalogant-les com a volum disconforme, pots salvar de moltíssimes coses que incompleixin, però les pots salvar. A la discoteca li diu això: com és un volum disconforme, aquelles obres es poden quedar. Llavors, jo sempre he defensat que allò no té aquí el règim jurídic. El règim jurídic real és fora d'ordenació, que és un règim molt estricte i no et deixa fer res. I la Generalitat ha dit, segons l'article 75 del punt d'aquí,
sí,
es considera com a fora d'ordenació. Punt i pilota.
D'acord.
I aquelles es poden quedar.
D'acord. Per tant, la Generalitat, de nou, entraria en oberta oposició a la consideració que va tenir l'Ajuntament de volum disconforme per l'edifici de l'Atlant.
I no ho és fora d'ordenació.
D'acord. Sigui com sigui, aquests tres processos ara comencen i d'entrada, val la pena també separar una altra de les qüestions. Res d'això té a veure amb la decisió en el seu dia de l'Audiència Nacional
no.
sobre aquesta destrucció que va fer l'Atlàntida de la part que envaïa territori, és àmbit públic.
Hi ha confusió. Hi ha
per això mateix ho diem,
perquè allò és una sentència del 2007,
i allò
que
està...
ja era ferma el 2007 i que s'ha acabat complint el 2010.
D'acord.
I això va es traduir en enderrocar
D'acord.
la zona que ocupava de la part de platja.
Per tant,
I
no
això
estem...
ja està finiquitat.
Ja està finiquitat, està acabat, no hi ha res, no hi ha cap serrell obert sobre allò. Per tant, aquella sentència que en el seu dia va fer l'Audiència Nacional està ja executada.
Bueno, hi ha un resquicio.
Hi ha un resquicio. Quin és el resquicio? Aquella part d'edifici que encara
surt de la seva parcel·la.
Que surt de la seva pròpia parcel·la.
No invadeix diguem... domini públic, sinó servitud de trànsit, que és una altra franja.
Wow.
El domini públic està més lluny,
sí.
és la platja.
D'acord.
Però hi ha una sèrie de franges entre la platja i la parcel·la.
D'acord, que no
seria
són...
com, que seria com una espècie de passeig marítim sense pavimentar.
Mm-hmm.
Ha de ser un espai de lliure circulació.
Hi ha una part de l'edifici que envaeix aquesta servitud de trànsit. Aquest espai, diguem-ne, què en diem, semipúblic o públic?
Públic.
Públic amb servitud, vaja, que també
sí,
és de bo
sí,
d'això,
sí.
Hi ha una part de l'edifici que envaeix això. Seria el serrell que queda d'aquesta...
Això, el contenciós, aquesta setmana, ha admès a tràmit el recurs contra Costes, perquè Costes a la Generalitat no s'ha pronunciat, ha callat, silenci,
sobre l'enderroc d'això, no?
Sobre l'enderroc que se li va sol·licitar perquè això surt de la seva parcel·la.
D'acord.
I ha callat. I com ha callat, doncs s'ha anat al contenciós.
D'acord.
El contenciós ho ha admès a tràmit.
Ah-ha. Tanquem aquesta primera part, que és el procés obert per la Direcció General d'Urbanisme a partir d'aquest informe que ha arribat i que obre tres processos. Per una banda, la sanció a la propietat per una infracció molt greu per haver fet aquelles obres l'any 2010, que segons la Generalitat són obertament qüestionables des de tots els punts de vista legal. Per una banda, la restauració de tot el que fa referència a l'estat original d'aquella edificació, que és un altre procés, i un altre, doncs, definitivament, el rescabalament per danys i perjudicis, que significaria, com deia Gerard Gasset, doncs, també una sanció econòmica. Tots aquests tres processos estan oberts i això, com a mínim, d'aquí mig any, posem, o
sí,
més
ja,
mig any, un any,
ja
en sabrem
any,
alguna
sí.
cosa. Anem per l'altra qüestió, que és el 16 de maig, Gerard Gasset enregistra una denúncia per suposada prevaricació i d'altres contra l'Ajuntament en el marc del procés d'adequació a la LIA de la discoteca Atlàntida.
Sí.
Si l'anterior era complicat, això encara és una miqueta més complicat
això
d'explicar.
Això és la part més farragosa,
de
tota
tot.
La temàtica.
De tot.
És el més complicat.
D'entrada, definiríem, i per explicar-ho també d'una forma fàcil, prevaricar és actuar sabent que s'actua malament.
Sí, allunyar les actuacions administratives de l'interès públic, o sigui, enfocar-les d'una manera arbitrària.
D'acord.
Això és com es perfecciona
D'acord.
aquest delicte.
Perfecte. Doncs, a partir d'aquesta precisió del mot prevaricació, per què interposa aquesta denúncia Gerard Gasset?
Pues, a veure, tot això té a veure amb la llicència d'activitat, que no té llicència, per cert, és permís, però bueno, una altra cosa discutible, hauria de tenir llicència. I té permís.
Hi ha una forma fàcil d'explicar la diferència entre llicència i permís?
Sí, per otorgar-li un permís no s'havia de qüestionar res urbanístic, per otorgar la llicència sí.
D'acord.
Un cop més.
D'acord. L'Atlàntida ara té permís?
Té permís.
No llicència?
No llicència, però té un permís d'adequació a la LIA.
D'acord.
De data 10 de setembre del 2010.
D'acord. Refresquem de nou la memòria.
Sí, què és? Si no, no...
No, no, per, més que res, perquè de nou
sí.
tots plegats i els oients també, què és la LIA?
La LIA era una llei de l'any 98, quedem-nos amb això. Una llei que exigia ser requisits per tenir una activitat oberta, activitat fos quina fos, tot tipus d'activitats,
sí.
tots els negocis s'havien d'adequar en aquelles disposicions a la llei 98.
D'acord.
Era una llei una mica, bueno, era de caire ambiental.
D'acord. Bueno. Sobretot destinada a facilitar l'accés als establiments, no? A eliminar barreres arquitectòniques,
sí,
entre altres coses, contaminació...
emissions, bueno, moltes,
entesos,
és igual.
Moltes petites coses.
Que és una llei que s'havia de complir i ja està.
D'acord. L'any 98.
L'any 98.
Molt bé.
Això ha tingut un procés de, en el cas de l'Atlàntida, 7 anys.
Uh-huh.
S'han trigat 7 anys en donar-li per adequat.
D'acord.
Clar. Això amb la seva història, resumint-ho moltíssim, aquesta llei va sortir, clar, tots els negocis un volum exageradíssim d'activitats que van sol·licitar els ajuntaments començar a adaptar-se amb aquesta normativa, però no estem parlant de discoteques exclusivament, estem parlant de
tots els negocis,
tot qui s'ha d'adequar allò. Llavors, clar, què passa? Que els ajuntaments es van saturar
d'un munt de paperam.
Es van anar fent decrets i altres lleis posteriors que complementaven en aquesta
la llei original
per anar estirant els plaços. I fins i tot al final de tot, per anar aminorant els tràmits que s'havien de fer. Perquè
D'acord.
es van adonar que passaven molts anys i que allò no s'acabava d'adequar mai ningú.
D'acord.
Anava molt lent. Llavors, clar, primera sorpresa. La discoteca Atlàntida va demanar adaptar-se a la LIA el 2003, el 1 de desembre del 2003.
D'acord.
Per tant, 2003 és abans del 2005, no?
Sí.
Vale. Llavors, el 2005 va sortir un decret que facilitava, traient tràmits, traient plaços, adaptar-se a aquesta llei.
D'acord.
Però el 2005, l'Atlàntida va demanar el procés d'inici d'adequació a aquesta LIA...
En els anys inicials de la vigència de la
LIA. Abans del 2005. Per tant, aquest decret no li era d'aplicació.
D'acord.
Però li han aplicat aquest decret. Perquè així li han tret de molts tràmits que saben que s'informaven desfavorablement i s'han tret, bueno, bàsicament de tràmits que eren preceptius.
D'acord.
Quedem-nos amb això. Preceptius, sí. Bàsicament és això. O sigui, li hem fet tirar un altre procediment i no m'ho invento.
Tot i que segurament algú que ens escolti pensarà, una cosa és agilitzar els tràmits, l'altra cosa és que l'agilització dels tràmits exoneri algú de passar-ne algun que podria ser transcendental per la vigència del seu negoci.
Sí, clar, exacte. Això és el que ha passat. Perquè, clar, tu penses
jo
que
quan... a vostè li puc agilitzar els papers,
quan això es va iniciar,
però que no puc salvar d'algun paper que vostè ho posi en un compromís.
Quan això es va salvar el 2000... perdona, quan això es va iniciar el 2003, aquest era l'Institut d'Adaptació a la LIA,
sí.
No hi era el pla director urbanístic del sistema costaner.
D'acord.
Que no permet l'ús. No hi era el PENY, no hi era el Xarxa Natura 2000.
D'acord.
Fins que i tot que... els primers pronunciaments posen que declaren idoni l'emplaçament i posa sí en majúscules.
D'acord.
Perquè en aquell moment sí.
D'acord.
Però del 2005 ençà no.
D'acord.
Llavors, a partir del 2005 ençà, el que han fet és aplicar el decret 50 aquest, del 2005,
sí,
per evitar pronunciar-se sobre el tema urbanístic. El més important és el tema urbanístic i el tema dels usos. Bàsicament és això.
D'acord.
Llavors, al·ludit això, perquè la llei t'ho permet al·ludir, el decret aquest 50-2005,
sí.
Però clar, no era el cas de l'Atlàntida, no se li podia aplicar.
D'acord.
Aquesta via ràpida.
Per tant, diverses qüestions a partir d'aquí. Primera, de fet, no caldria ni que plantegéssim la LIA, perquè des del punt de vista de normes superiors, l'Atlàntida no hauria d'exercir res allà. Cap mena d'activitat, pregunto.
A partir de quan? Aquesta és la clau.
Oh,
del 2005 en aquí, quan? Havia d'haver tancat. L'ús ja no era admès pel pla director urbanístic del sistema costaner.
A això em refereixo. És a dir, hi ha normes superiors...
Sí, sí, el pla director.
Que, diguem-ne, que...
No són superiors, són diferents.
Són diferents.
Són diferents.
D'acord.
Són sectorials.
Però diguem-ne que...
Però s'han de respectar tot.
Però diguem-ne que encara que siguin sectorials,
clar, no
obliguen clar, ja directament...
No pots utilitzar la LIA o el decret aquest 50 que minora els tràmits de la LIA per escapar-te
dels
urbanístics.
Això em refereixo, no cal que em parli vostè de la LIA perquè ja no cal ni que se la plantegi. Això em refereixo. Des de l'any 2005, per tant, hi havia tot un seguit de normativa que ja d'alguna manera implicava que l'Atlàntida no calia ni que es plantegés aquesta qüestió.
Ja es va fer un article a La Vanguardia que ja deia que després de l'estiu del 2005 tancaria.
Sí,
i l'Ajuntament va presentar al·legacions amb el tema del pla director perquè li semblava molt restrictiu, en fi, però és igual, allò no va quedar... L'únic que se li va fer una excepció és el camp de golf.
D'acord.
El camp de golf té una excepció feta amb l'aprovació del pla director. El conseller d'Obres...
Que és el que ens havia comentat en Gerard Gasset, que el propi club de golf ja va presentar aquesta al·legació mentre s'estava redactant el pla director i per tant, es va incorporar.
Ah, exacte. Però l'Atlàntida, no.
No. D'acord. A partir d'aquí, és clar, de què estem parlant? Em refereixo a que, vist aquesta situació en la qual es trobava l'Atlàntida 2005, no hi havia pas possibilitat de tirar endavant res, no?
No, del 2005 endavant, no. Com a discoteca, no.
Així de simple.
No, així de simple. Però l'Ajuntament s'estava esperant, segur, s'estava esperant el pronunciament de l'Audiència Nacional, perquè justament el 2005 li acabava els anys per ocupar la part de davant. Llavors van entrar en un pleit a l'Audiència Nacional. Propietari i Ministeri de Costes.
D'acord, aquest pleit famós que ha acabat amb la sentència de l'Audiència Nacional sobre les... D'acord.
El 5 al 7, el 7 ja es firma. I li declaren que ha d'enderrocar tot allò.
O sigui, perquè tothom ens entengui també, com que es va obrir un altre procés, per dir-ho així, sobre una altra qüestió, quedava...
A una altra institució,
per tant,
Nacional,
quedava aturat això.
Quedava expectant, perquè el que ha volgut sempre l'Ajuntament és matar aquesta discoteca, però en el punt de vista legal, acaba per matar-la, però que mori per si mateixa o que la mati una altra administració, però no ell. Perquè més ella ha d'assumir indemnitzacions. Llavors això és el que sempre ha anat evitant.
D'acord, perquè en qualsevol d'aquests processos l'Ajuntament hi té una responsabilitat total, és a dir, quan el 2005 va aparèixer aquesta reversió de la LIA, per dir-ho d'alguna manera...
Se li podia haver qüestionat ja el 2005, que no podia...
Pregunto.
Que havia d'arxivar...
És a dir, el 2005 l'Ajuntament ja hagués pogut dir a l'Atlàntida que no podia obrir, l'Ajuntament com a Ajuntament...
I tant, voluntàriament, l'article 88 del Reglament d'Obres i Serveis als Ens Locals, el ROAS, aquell article 88 del ROAS et diu que els ens, quan saben que una cosa és il·legal, que s'està fent una il·legalitat, sí, perquè s'està mantenint un ús que no...
Poden actuar d'ofici.
D'ofici, poden revocar. La revocació és, no és, potestat, o sigui, és una potestat. S'exerceix o no?
Ara jo pregunto...
Èticament l'havien d'haver exercit, si jo, si pel meu gust.
D'acord, imaginem-nos, l'any 2005 arriba aquesta reversió de la LIA,
sí, sí,
que impedeix que l'Atlàntida pugui continuar exercint la seva activitat d'acord amb altres normes, i etc etc. L'Ajuntament en aquell moment, doncs, podria dir, molt bé, doncs vostè no pot continuar amb el negoci de la discoteca. Jo, com a propietari, li podria dir a l'Ajuntament, escolti, vostè em va donar la llicència, ara què fem?
Havia d'haver indemnitzat.
D'acord.
Això és el que tampoc volia. Però el tema de la indemnització es veu que no era el tema... Jo quan vaig parlar amb l'alcalde, el tema de la indemnització no era el major problema.
No era el gran problema d'això.
No, perquè es parlava de 300.000 euros. Va ser informal, no consta enlloc, però si confies el que et dic, es va parlar de 300.000 euros.
Jo pregunto...
Per l'Ajuntament és no res.
No sé si no reu, no,
300.000 euros, vull dir, no li tenien preocupat a l'alcalde. En el seu moment, quan ja vas parlar amb ell, no vaig tenir la sensació que estigués preocupat.
Ho dic més des del punt de vista del coneixement general. Es pot indemnitzar amb demanar el que sigui, per dir-ho d'alguna manera? Okay. És a dir, si jo sóc el propietari d'un establiment que en el seu dia va obtenir una llicència...
No, jo no et sabria dir això, perquè és una cosa on jo no he entrat. És
ho pregunto, perquè en el sentit de dir...
Hi ha uns casos tassats i s'hauria de mirar...
Ho dic per això, perquè pot dir 300.000, doncs
no,
mira, 500.000...
S'ha de tenir en compte el lucre cessant. El lucre cessant, com que es veu que no declara tot el que hauria de declarar d'aquella manera, doncs, en fi, ja sabem, coses que fem...
Passem això. Sí. 2005, l'Ajuntament, en el seu dia, en aquest 2005, hauria pogut exercir, diguem-ne, la funció de dir-li al propietari de l'Atlàntida que, d'acord amb la nova normativa, ja no podia continuar la discoteca exercint amb aquesta activitat.
A veure, bàsicament, per salvar el tema una mica, reconduir, no quedant callats enrere. El tema és que des del 2005 aquell ús no és permès i ja està.
D'acord.
I l'Ajuntament no ha volgut treure-li
la llicència. La discoteca segueix, ja, però la discoteca s'ha d'adaptar a la LIA.
Sí, sí, s'ha d'adaptar a la LIA.
D'acord.
I hi ha un tema, una incompatibilitat urbanística, vull dir que llavors, clar, és un problema.
D'acord.
Per un costat tires i per l'altre rebaixes.
D'acord. Passen els anys i ens situem gairebé de nou...
Això entra ja el 2010. Entrem al 2010.
Anava a dir, ens situem l'any passat, ja.
Entra el 2010. Igualment, el 2007, el 7 li diuen que necessita un pàrquing donat d'alta, cosa que allà tampoc es pot fer. Aquella parcel·la no es pot donar d'alta com a pàrquing, perquè està en un lloc protegit i no es pot circular amb cotxes fora.
Ara dit d'aquesta manera, i allò, tampoc... al cap se'ns acumulen preguntes. Això vol dir que fins al 2007 aquell pàrquing allà estava...
Bueno, el 2005 també aquell ús de pàrquing no es podia fer. Estem a les mateixes, aquell ús no era permès tampoc, des del 2005.
El és a dir, allà no es podien, no es podien aparcar cotxes.
El CEL li requereixen perquè l'ordenança d'aquí de Sitges als establiments li obliga a tenir per a l'aforament que té un pàrquing, i no compleix amb aquest requisit.
D'acord.
Del 2007 aquí el tema del pàrquing se l'ha encallat. No ha tornat, no sé. I el requisit continua estant, vull dir, s'hauria de demanar per canviar l'ordenança.
Però allà no pot haver un pàrquing.
Però no pot haver un pàrquing.
Per què?
Pels usos.
Pels usos. És a dir, allà no podria aparcar ningú.
No. No es pot circular fora de les vies. A la normativa del PEIN et diu que fora dels llocs habilitats, que és aquell caminet, sí, no es pot circular amb vehicles motoritzats.
Doncs aleshores, suposadament, ara com ho hem de contemplar això?
Doncs que la gent que aparca allà estan incorren en una possible sanció que els hi podria posar qualsevol policia.
Sí?
Però no s'ha fet mai. Però és igual, vull dir... Sí,
no.
Curiositats aquestes en tens moltes.
D'acord.
Però és igual, vull dir, és un matís perquè vegis que del 2007 cada cop s'han anat perdent exigències pel camí.
D'acord. Arribem al 2010.
Llavors, el 2010...
I no estem parlant estrictament ara de les obres aquelles que formen part d'aquest expedient de la Direcció General d'Urbanisme, sinó de l'adaptació a la LIA, encara que flota
per aquí. Perquè no, què he dit? El mínim dubte de que l'Ajuntament li va adaptar el decret aquest, li va adaptar el tràmit de la LIA, li va aplicar el decret aquest del 2005, que li minorava tràmits i tot això, és que hi ha un certificat de l'Ajuntament que li trameten a l'OGAU, que és l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada de la Generalitat, de data 21 de juny de 2010 a la seva responsable, i li diuen, la responsable li contesta,
sí,
en aquí l'Ajuntament, diu, d'acord amb el certificat emès pel vostre Ajuntament, el titular de l'activitat ha sol·licitat l'adequació a la LIA d'acord amb el decret 50/2005. No, això no és correcte. El propietari havia sol·licitat començar l'adequació l'any 2003, per tant no li era d'aplicació el 2005, el decret del 2005. Sí, no m'estic inventant jo, que li han aplicat un procediment que no és correcte, és que li han aplicat un procediment que no és correcte.
Aleshores, a partir del que està llegint en Gerard Gasset, entén ell que l'Ajuntament li va enviar una documentació equivocada.
A la Generalitat, que no era la que li havia de donar. O sigui, li va narrar uns fets que no eren els que els havia de narrar. Potser una equivocació. Potser una equivocació, no? Mm-hmm. Tothom ens equivoquem. Bueno, pensem, deixem espai a la presumpció d'innocència, però bueno, un cop més, algú que no quadra.
D'acord.
Bueno, llavors, què passa? Que si li haguessin fet regir la LIA, pura i dura, que és el que tocava, doncs s'obligava a portar amb l'expedient un certificat de compatibilitat del projecte amb les normes, amb el planejament urbanístic que havia d'expedir l'Ajuntament.
D'acord.
I aquest certificat ja existeix, de fet. Vale? I aquest certificat és desfavorable. Vull dir, no hi ha molta cosa més. Llavors, això... aprovant el pla director, li van salvant tràmits i tal... Total, això arriba fins al setembre, que li donen l'adaptació, li concedeixen l'adaptació.
D'acord.
A la LIA. El passat 11 d'agost entra la PACA, la famosa PACA. Deroga la LIA i entra la PACA.
D'acord. Bueno, altre mot, diguem-ne, la PACA... això, a l'acrònim, si us plau, necessitem una mica de...
Una llei que substitueix la LIA. Que substitueix la LIA.
D'acord.
Ja està. Substitueix la LIA, tampoc és cert. La LIA era una cosa ambiental per totes les activitats...
Perquè ens entenguem.
És igual, és una substitució.
Perquè ens entenguem. LIA de l'any 1998, LIA de l'any 2005, llavors, i PACA de l'any 2010.
Un cop que entra aquesta, el 2010, que entra l'11 d'agost,
sí.
Doncs li havien d'haver demanat a l'OGAU un pronunciament sobre impacte ambiental, que no van demanar. No van demanar. Però bé. El van demanar de conformitat amb la LIA, i dient-li que era segons el 50 aquest 2005,
sí.
I la, clar, amb aquests requisits... aquest decret treia de fer un impacte ambiental, no s'havia de fer un impacte ambiental.
D'acord.
Llavors no el fan. Però és que quan entra la PACA s'havia d'haver tornat a preguntar. I com ja ho van fer, no ho tornen a fer.
Entesos.
Llavors...
És a dir, que ara l'Atlàntida no és que hauria d'estar adaptada a la LIA, sinó que hauria d'estar adaptada a la PACA.
A la PACA hi ha un decret d'activitats d'espectacles. Ha sortit un decret específic per a les discoteques.
Déu del cel.
Sí, és que és amplíssim.
Sí, sí, sí,
és
no? Amplíssim. Estem intentant seguir el fil, eh?
És amplíssim. Però... Llavors, total, quedem-nos també en que li donen un permís ambiental municipal i no una llicència ambiental. En aquest sentit, l'ordenança reguladora d'intervenció integral de les administracions municipals, activitats i instal·lacions, bueno, que s'havia de donar una llicència i no un permís.
Però com deia en Gerard Gasset, el permís no implica cap mena d'anàlisi de qüestions que facin referència al medi ambient, no?
Exacte.
D'acord.
Van aplicar, sí, sí. Llavors, van canviar el procediment sobre la marxa, no aporten informe de compatibilitat urbanística, no sotmeten a informe preceptiu de prevenció d'incendis, que també era preceptiu segons el LIA, i doncs mira, d'alguna manera hi ha una equivocació, no sembla ser, amb la informació que li trameten a l'OGAU, perquè diuen que la discoteca s'està adaptant segons un decret que no hi ha aplicació. Bueno, doncs, o ens equivoquem o ens fem equivocar, no ho sé, ja es veurà. Llavors, què passa? Amb tots aquests requisits es dona un cas de nul·litat de ple dret de la llicència que li van otorgar, el permís ambiental que li van otorgar. Per tant, el que s'ha sol·licitat a l'Ajuntament és que declari la nul·litat de ple dret d'aquesta llicència, d'aquest permís ambiental d'adequació a la LIA.
D'acord.
Nul perquè incorre en diversos casos. Diversos casos. Diversos casos, i és que es permet que es faci un ús del sòl que no és l'admès. Ha quedat clar. Llavors, què passa? Doncs, home, aquí parlaríem del Codi Penal, no? Articles sobre els delictes contra l'ordenança del territori. Això està per determinar, perquè per això s'ha denunciat a la Fiscalia Anticorrupció per suposada prevaricació, entre d'altres. Però, clar, vull dir, això és una cosa que tu poses sobre la taula i els fets són els fets, no tenen més, són els que són. I jo sempre els he defensat amb normativa, amb resolucions, amb notificacions, en tot mitjà de proves a les mans, i jo mai he faltat a la veritat, no m'he inventat dades, no posseixo la veritat absoluta, però he posat i continuaré posant tota la diligència i les bones paraules del món per acabar demostrant la veritat de les coses. Però els fets són els que són.
Però
si hi ha delictes o no, ho decidirà la Fiscalia, no jo.
D'acord.
I per això jo mai he imputat delictes. Jo, en tot cas, estic dient sempre presumptament, suposadament, entens?
Sí, sí,
perquè
perfectament.
S'ha de respectar el dret a la presumpció d'innocència.
En qualsevol cas, a partir de la documentació que porta en Gerard Gasset, creu que és interpretable...
Que podria haver hagut un delicte de prevaricació.
D'acord.
I un altre d'ordenació, o sigui, un delicte contra l'ordenació del territori, perquè amb aquesta resolució el que s'està aconseguint és, doncs, saber que hi ha una injustícia perquè allò és contrari, i en aquest cas l'autoritat o funcionari públic hauria informat favorablement la concessió de llicències contràries a les normes d'ordenació territorial o urbanístiques vigents.
D'acord, a partir d'aquí, clar, quan llegim contra l'Ajuntament, l'Ajuntament que és un ens, és clar, quan un parla de presumpta prevaricació...
Si s'ha de depurar responsabilitats personals, doncs ja es mirarà el cas per cas qui ha estat l'instructor o instructors d'aquest expedient.
És a dir, perquè la denúncia no va contra
ningú
en concret.
Però la meva denúncia, perquè quedin tranquils, perquè clar, jo els he adjuntat només la primera fulla i l'última. No tenen tot el cos de la denúncia, perquè tampoc m'interessa a mi que el vegin. Vull dir, jo vull que el vegi el fiscal i que tingui tot el temps al món per investigar si ho creu convenient, però no l'Ajuntament. O sigui, és un tema penal, estrictament.
I el fiscal no té per què enviar la documentació a l'Ajuntament.
No. A partir d'aquesta denúncia, l'Ajuntament pot... el fiscal pot instar l'Ajuntament a demanar documents...
D'acord.
Interrogar persones, si vol. Pot quedar un dia i preguntar, reunir-se... Vull dir, el que ell cregui convenient, si ho creu convenient. Però... perquè es quedin tranquils, jo no acuso a cap persona amb la meva denúncia concreta, sinó que denuncio perquè no sé qui ha estat des del primer moment fins a l'últim en tot el procés d'instrucció, però tots els que hagin intervingut, han intervingut molts, el secretari de la corporació local també és l'últim que intervé.
Com a notari del procés, com a garant
com a garant del que procediment s'ajusta, no? Aquest és l'últim i el més important, diríem, però també, jo què sé, doncs, administratius, de peu de... Vull dir, el regidor, tothom, vull dir, tothom que ha intervingut amb allò i tothom que tingués coneixement d'això, però bueno, és que això ja ho dirà el fiscal, vull dir, tampoc s'han de sentir atacats persones concretes, no és la meva intenció. La meva intenció és defensar la legalitat. I... m'és igual que em qüestionin que pot haver-hi un defensor del poble, és igual el que opinin. No entrarem en discussions personals.
No es pregunto allò, no cal que se sentin atacats, però evidentment aquesta denúncia...
Mira, hauria de tenir por que hi hagi fet coses malament si s'han fet.
No,
és tan senzill com això, està.
Però dic que no heu sentit, la denúncia posa en qüestió...
És que el propi alcalde al seu dia va dir que fins que un jutge no li digués les coses i no les compliria. Pues, si s'ha d'anar per aquesta via, pues, s'han acabat d'anar per aquesta via. Perquè jo no he posat una denúncia per suposar de prevaricació i altres, és el primer dia. I el primer dia tinc la pila d'escrits amb l'Ajuntament. Si desatenen moltes coses, doncs al final t'has d'anar per una altra via. Però no ha estat la via volguda des del primer moment.
Ho dic perquè d'alguna forma la denúncia qüestiona procediment i qüestiona, gairebé diríem, intenció.
Bueno, intencions o formes de fer.
O formes de fer.
O
però us refereixo perquè...
Una actuació arbitrària. Una suposada actuació arbitrària.
D'acord, interpretem actuació arbitrària com actuació intencionada, amb una finalitat.
Autoridad o funcionario público que sabiendo su injusticia dictara una resolución arbitraria en un asunto administrativo. Esto es el 404, que es la prevaricación.
Gràcies. No, és que, a veres, no és fàcil. Per això dic que darrere aquesta denúncia hi ha, evidentment, un tema de fons bastant transcendent des del punt de vista del que suposa una institució pública i la manera de procedir en aquests casos.
S'han de sotmetre al principi de legalitat. No hi ha discrecionalitat. Hi ha uns casos en què hi ha discrecionalitat, però en aquests casos el compliment de la llei és estricte.
D'acord.
I ja està.
Això es va interposar el 16 de maig. El 16 de maig. D'acord, aleshores,
ja diran.
A partir d'ara què pot passar?
Pot passar que el fiscal m'ha de comunicar en, jo què sé, en un mes, normalment,
si l'accepta o
l'arxiva. Tinc la convicció que acceptarà. Com a mínim, documents per documents i proves no serà, perquè si li has adjuntat una cinquantena de documents i resolucions i formes tècnics i plànols i...
Des del 2003 en endavant?
Des del 2003 fins aquí. O sigui que se li ha fet la feina molt mastegada al fiscal perquè pugui veure, si és que arriba a veure, però perquè pugui veure bé les coses.
Tan mastegada com aquests papers assenyalats d'una forma...
Mastegadíssim, perquè els papers que se li han enviat estan també amb subratllador, amb groc, amb no sé què...
Que no hi ha escapatòria possible.
No, a més se l'ha explicat molt bé, perquè això és un tema que és complicat.
D'acord. Dèieu, en un mes s'ha de manifestar el fiscal o no. Si no es manifesta, què passa?
No, o sigui,
s'ha de dir.
Donaran per rebuda la denúncia i diran...
És a dir, que en aquest cas el silenci administratiu és positiu, per dir-ho així?
És que, clar, això ja no és administratiu. Això és fiscalia, Ministeri Fiscal és una altra cosa. No és administració pública, és administració de justícia.
Gràcies.
Qui no opera el dret administratiu.
Per tant, és a dir, li hauran de dir alguna cosa amb en Gerard Gasset sobre això. D'acord. Si s'accepta...
Doncs començaran a demanar papers i coses amb l'Ajuntament, que és el que ha fet la Fiscalia Urbanística també.
D'acord. Fa un moment heu parlat, i aquesta és una d'aquelles qüestions que a peu de carrer també a vegades costa una mica, quan parleu d'un procediment penal,
sí.
què vol dir això? Que algú pot acabar a la presó?
Clar, procediment penal, pues, això, les conductes que estan tipificades amb el codi que es compleixen, pues, si es demostra, la pena associada, doncs, entre d'altres, és la presó, multa, i inhabilitació del càrrec, serveis socials, bueno, jo què sé, vull dir,
sí, sí,
depenent
sí.
del cas.
Fa un cert d'allò, això, o no?
Fa respecte? Doncs pues clar, jo crec que sí que fa respecte, a mi el primer, però bueno, ja et dic, és una defensa pura i dura de la legalitat i hauria d'estar preocupat que si he fet coses malament, i si no s'han fet malament, doncs ningú ha d'estar preocupat.
D'acord.
Ja està.
Des del 16 de maig algú us ha dit alguna cosa? O durant aquests darrers
dies,
setmanes...
Es va publicar l'article de resposta meu.
De resposta d'Armand Paco, i el seu al Diari de Vilanova, i el de resposta del regidor.
Va dir que jo insultava, i no tinc aquí davant, però bueno, és igual. A mi el que... Ell pot tenir la seva versió de les coses, i jo li respecto, però no pot dir coses que jo no he dit. Vale, llavors no pot dir que jo he insultat, ni que he amenaçat, ni que he calumniat. Aquestes tres coses les diu. Això no ho he fet mai. I si ho he fet, pues, que ho demostri. Però jo no ho he fet. Això és l'única cosa que jo li puc retreure del seu article. La resta, pues, té tot el dret a expressar-se com jo, vull dir, com tothom.
Ah, tornant però, aquesta...
Que no falti la veritat. Doncs.
Tornant a aquesta denúncia, ens comentava Gerard Gasset que, mentrestant, mentre aquest procés queda obert... S'ha sol·licitat la què? La suspensió de la, del permís d'activitat?
Jo el que vaig explicar aquí, ara m'apartaré dels papers perquè això és un vici.
Bé, ja estarà bé.
A veure, el que va passar és que, clar, això va tenir el control inicial desfavorable al desembre perquè s'havien practicat l'enderroc, sí. Allò no estava contemplat, va ser una novetat, és un canvi per l'Ajuntament significatiu, que no és substancial. La llei et diu que quan són canvis substancials ja s'ha d'aplicar la nova normativa per la qual allà ja no es pot tenir la discoteca. Mm-hmm. Llavors, clar, l'Ajuntament diu que és un canvi que no és substancial, que és significatiu, i per aquí es volen escapar d'aplicar aquest decret. Aquest decret serà aplicable d'aquí 2 anys, o sigui, serà d'aplicació sí o sí d'aquí 2 anys. És un decret que s'aplica a les discoteques i que obliga a qüestionar, a posar-les al dia, no sé quantos, uns controls d'aforament, un control decret, de volum...
És aquest decret que forma part de la PACA, aquest apartat que dèieu?
És una cosa diferent de la
PACA. És una cosa diferent.
La PACA és substitució de la LIA, que
sí.
És tema ambiental,
sí. I, això...
i el decret és un tema sectorial...
explícitament dedicat a discoteques.
Recreatives i pública concurrència de discoteques.
I per tant...
Aquesta normativa sectorial és la que li està fastidiant a la discoteca... D'aquí 2 anys.
Normativa sectorial.
Bueno, ara i d'aquí 2 anys hi podria acabar fastidiant.
Que implica ja, sí, també una anàlisi de les qüestions mediambientals,
etcètera.
I aquí sí que no hi ha per on escapar. Per
no. El que diu la normativa sectorial és que per iniciar a adaptar-se amb aquest decret, que s'ha d'acabar adaptant d'aquí 2 anys com a molt tard, doncs s'ha de fer un informe urbanístic.
D'acord.
I l'informe urbanístic ja existeix i diu que és desfavorable. Llavors ja se sap que d'aquí 2 anys aquella discoteca amb aquest decret que entrarà en vigor podrà posar un torno que controli l'aforament, podrà posar un limitador de volum, però no compleix amb el tema urbanístic.
D'acord, aleshores, si el fiscal accepta la vostra denúncia, sí. I d'aquí un mes doncs, se sap que l'ha acceptada, el fiscal pot incorporar ja d'entrada com una mesura cautelar la suspensió de l'activitat
pues
de...
Sí, podria. Pues podria. Però jo li he demanat aquesta mesura a l'Ajuntament.
D'acord.
Les meves al·legacions.
Sí.
Perquè, clar, com hi ha el control desfavorable al desembre,
sí.
Li requereixen al febrer perquè presenti una modificació contemplant aquestes obres enderrocades, perquè s'ha perdut aforament. Jo no li havien d'haver requerit aquesta modificació del projecte contemplant metres de menys. El que li havien d'haver fet en aquell moment és aplicar el decret aquest 112 de les discoteques, que li diu que quan es fa un canvi tan gros ja s'han d'adequar completament el decret 112.
El que passa és que...
Que com urbanísticament no es pot, no el volen aplicar.
D'acord, perquè si s'apliqués el decret 112, l'Atlàntida
ja no pot obrir. I és el que li passarà d'aquí 2 anys, perquè aquest decret s'aplicarà l'any 12.
D'acord.
L'any que ve.
Per tant, a
finals... El setembre, per això. Si ho podria obrir aquest estiu, podria obrir l'estiu que ve. Legalment no hauria d'obrir ara. No hauria d'obrir, perquè ha fet un canvi substancial o significatiu, però és un canvi important. I és una condició que el propi decret contempla perquè s'hagi d'adequar ja al nou decret. El que passa que la volen salvar amb la LIA, perquè li volen fer un segon control inicial... tornar baixant allà, mirar que tot coincideix ara sí, els metres de menys amb el projecte que han canviat, i coincidint els projectes amb la realitat que vegin, li donaran un segon acte de control inicial favorable.
D'acord.
Però això no hauria de ser així.
Però ara el fonamental és que l'Atlàntida es pogués, per dir-ho d'alguna manera, es pogués adaptar aquest decret 112. Com que no s'hi podrà adaptar,
sigui, l'Atlàntida té data de caducitat.
D'acord, que té, és el desembre del 2012.
Al setembre, el setembre. 27 de setembre del 2012. Aquest decret entra en vigor per totes les que estan preexistents. Totes les discoteques que volen obrir ara noves s'han d'adequar d'entrada ja amb aquest decret. Però les que estan obertes o que estan
en
funcionament...
Sí, s'hi han d'adaptar fins al 2000.
Tenen dos anys.
Tenen dos anys.
Aquesta recuperarà el pla i d'aquí dos anys urbanísticament no podrà. Però no s'hauria d'estirar tant, perquè és que ara ja ha tingut aquest canvi substancial que li seria d'aplicació aquest decret 112.
24 de maig del 2011, 27 de setembre del 2012. El 24 de maig, Gerard Gasset diu que el 27 de setembre del 2012... l'Atlàntida ja no tindrà res a fer. I si obre aquest estiu i si obre l'estiu que ve, és perquè s'hauran fet venir les coses bé.
Pues sí.
Sí?
Sí, 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 sí.
Són les 11. No sé, llavors... si, ens, no sé si ens deixem alguna cosa.
No,
fonamental.
En principi... pues
substancial.
Això. Significatiu.
Significatiu.
Prevaricar i interpretar.
Ai, Gerard Gasset, gràcies.
De res.
Per ja. L'explicació i a veure com segueixen totes les coses. Notícies ara en Com Ràdio. En 5 minuts tornem a seguir.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.